شفت المواملة اللي فشتوا البطاطا برقاجي نو Molt bon dia a tots. Ara ja hem començat la marxa del programa Temes de Psicologia amb el Joan Cubells i jo,
hola, molt bones.
I la Montserrat Rofes. I a veure, avui, primer que tot, voldria fer un incís, un petit incís abans de començar, perquè el passat mes d'octubre que es va estrenar aquest programa, al qual li feia molta il·lusió poder-lo escoltar una persona molt estimada, però resulta que no va poder ser així. Ara se n'ha anat i el podrà escoltar sempre que vulgui, sigui on sigui. Amb tot el carinyo va per tu pare. Ara bé, vinga, comencem. I avui tornem amb un tema que és força interessant, com tots. Però aquest particularment s'ha de tractar d'una manera especial, ja que és el descobriment de l'infant davant una nova vida. El tema pot ser molt extens, però com sempre el tema ens falta. Tractarem els punts més importants. Des de abans de néixer fins al primer any de vida, si et sembla, Joan.
Sí, molt bé.
Doncs bueno, vinga. Avui en dia sé que està científicament provat que al final de la gestació el nadó percep sons i sensacions. Això vol dir que ja està capacitat per sentir certes sensacions en el seu cervell. No és així?
Sí, mira, justament aquest diumenge passat en el setmanal del País parlen d'aquest tema i anomenen, una mica així per damunt, però anomenen les proves que permeten pensar que el cervell del nadó reacciona en funció del que sent. En aquest article expliquen dues experiències que són molt boniques al respecte. Mira, la primera és l'experiència que va tenir una infermera, cap de servei de neonatologia d'un hospital. La situació que explica és la següent. Dos germans bessons, nascuts prematurament, que estaven en les seves respectives incubadores, un d'ells evolucionava bé, guanyava pes, i l'altre no, estava més aviat així com estancat. No? La infermera, preocupada, va decidir posar-los junts en una mateixa incubadora. La infermera va poder observar que el nadó que tirava avant sense problemes va aconseguir apropar el seu braç petit, el seu petit braç, perdó, al seu germà. A partir d'aquest moment, aquest altre nadó va començar a guanyar pes i va començar a normalitzar-se i a estabilitzar-se.
Bueno, a veure, anem per passos. Es diu que aquesta infermera era el cap de servei de neonatologia. Què és aquest servei?
Sí, mira, això de la neonatologia és una subespecialitat de la pediatria que s'ocupa dels recent nascuts. Amb els avenços tecnològics, l'electroencefalografia i altres proves d'imatge, com són les ecografies en quatre dimensions, la neonatologia ha aconseguit observacions que permet dir que el nadó, fins i tot abans de néixer, ja percep i és receptiu als estímuls exteriors. I la segona experiència, recollida en l'article del País, doncs és la d'una mare que li cantava al seu nadó una cançoneta i començava el so, una cançoneta, i acompanyava el so, perdó, amb la seva mà sobre la panxa. El cas és que al cap de 3 anys, quan tornava a estar embarassada d'un altre fill, justament amb la seva primera filla, la que havia començat aquesta cançoneta, no?, quan ella encara estava al ventre de la seva mare, doncs la mare va començar a entonar la mateixa cançó, que fins en aquell moment no l'havia tornat a repetir. La seva filla la va seguir i continuar amb l'espontaneïtat i la naturalitat com si sempre hagués escoltat aquesta cançoneta.
Vale, però això pot ser molt bonic, però què ens diu aquest article?
Clar, doncs ens diu que, almenys en aquest últim cas, no només el nadó, abans de néixer, diguéssim que percep els estímuls exteriors, sinó que d'alguna manera té la capacitat d'emmagatzemar, com si es tractés d'una manera rudimentària de memoritzar sons, però no qualsevol so, sinó sons que tenen una alta càrrega emocional i afectiva.
I en el cas dels bessons, que un anava bé i l'altre no, sí, és a partir que els posen junt que la cosa va bé ja?
Sí, tal com s'explica en aquest article, el nadó més evolucionat el que mostra és que té una capacitat d'empatia vers el seu germanet i això ens fa pensar en la importància de l'afectivitat, no? I en aquest primer moment el contacte, l'acaronament d'aquell que ja és familiar, doncs ajuda a tirar endavant, no? Precisament doncs, per aquest aspecte afectiu, no?
Sí, sí. Sembla doncs que l'aspecte emocional i afectiu és clau en aquest primer moment, fins i tot abans de néixer.
Doncs sí, efectivament. Avui en dia ja no es pot dubtar que el nadó té la capacitat de sentir emocions complexes i sembla ser que és durant el final de la gestació, en el mateix moment del naixement i evidentment doncs, durant el primer any de vida, que s'estableix un model emocional i afectiu que diguéssim seria com la base de la vida emocional del subjecte en el seu desenvolupament, no?
Això pot ser una mica preocupant, no? Perquè sembla que qualsevol cosa que pugui afectar la mare afectarà el nadó.
Sí, sí, però també el nadó té una barrera defensiva que l'aïlla dels estímuls exteriors. I sembla ser que només en casos extrems pot ser important el que li passa o el que fa la mare i que això pugui repercutir en el nadó. Les situacions d'estrès mantingut en el temps, no? I les carències extremes, els tòxics, el consum de tòxics, de medicaments, etc. I els estats severs de desequilibri emocional per part de la futura mare sí pot tenir una incidència en el nadó. Però també novament ens pot sorprendre la plasticitat del cervell del nadó i un cop recuperada la normalitat de la situació doncs no quedi ni rastre d'aquella possible dificultat.
Mm-hmm. Bueno, i si anem una mica més endavant, quan el nen i la nena té 2 o 3 mesos, està més despert i comença a ser més pendent del que l'envolta, com podem afavorir el seu desenvolupament?
Pues, a veure, el nadó necessita que el toquin, necessita que l'acaronin, que li parlin, que el mirin i que en tot això intervingui pues, la capacitat emocional i afectiva del cuidador, no? Sembla ser que aquest aspecte, l'aspecte de la capacitat que pugui tindre el cuidador és important, és fonamental, no?
Sí. I tu creus que la mirada és tan important?
Pues sí, força. A partir del segon o tercer mes el nen necessita interaccionar amb la mirada, veure que és vist i que el resultat de la seva mirada té una resposta. El joc i la veu, que li parlin juntament amb la mirada, són aspectes importants per optimitzar el desenvolupament del nen. I si això es dona, no?, en aquest clima emocional i afectiu equilibrat, el nen està en un entorn favorable pues, per créixer amb harmonia.
Si una mare, pel motiu que sigui, no pot donar-li al fill el pit, ha de ser motiu de preocupació o ha d'estar tranquil·la i donar-li tot aquest calor que la mare transmet al nadó?
Bé, no té per què sentir-se preocupada per no donar-li el pit. La preocupació ha de venir si el nen no menja o si perd pes o si mostra, diguéssim, signes de patiment. Una altra cosa és que una mare, volent donar el pit, i pels motius que sigui doncs, no ho pugui fer, es senti frustrada i ho passi malament. A partir d'aquí es pot crear una situació difícil per la mare que si no ho soluciona doncs, pugui acabar afectant la relació amb el seu fill. La importància de l'acte de l'alimentació, a part de l'aliment en si, és això, és el contacte, és la mirada, és l'acaronament, no? El parlar-li, el to com ho fa, i el calor, aquest calor que tu deies, que la mare desprèn, no? Això és l'important.
I ha de ser la mare la que especialment ha de fer aquest paper,
Bé, a veure, es diu que ha de ser la mare primer per motius obvis, no? Però després perquè culturalment també ha estat així i també perquè qui ha d'estar amb més disposició que la mare per donar tot aquest calor, no? Però, evidentment, que pot ser el pare, per suposat, el pare hi juga un paper fonamental, però també l'avi, el cuidador, o tot aquell adult, no? Podríem dir així en general, que posseixi les qualitats que el nen necessita. No? El nen necessita un adult visible, que interacciona amb ell, que el toca, que l'abraça, que el mima, en definitiva, que l'estima, no?
Vale, molt bé. I a veure, a partir de quin moment el nen es dona compte de que és el centre de tot?
Pues, a veure, a partir del tercer mes comença a poder observar que es comença a poder observar que el nen ja té un jo rudimentari, però que es comença a constituir una consciència de si mateix. No? Entre el sisè i el nou mes, el nen reconeix, rebutja i s'expressa d'acord amb el que ell vol. No?
Quina situació pot portar un nen, una nena, durant aquest primer any a tenir problemes?
Pues mira, la fredor i la distància emocional sembla ser que és un factor important, la variabilitat i la desmesura, no?, del caràcter de l'adult. Un altre, i també la sobreprotecció és un factor també important. No? En tot cas, aquests són tres factors que poden portar a desencadenar problemes greus en el psiquisme del nen.
Vale. Tu creus que quan el nen comença a parlar se li ha de parlar de forma natural o repetint allò que ell diu a la seva manera?
Al principi, quan el nen comença a parlar, fa molta gràcia i és fàcil acabar dirigint-nos a ell o a ella utilitzant les seves expressions, les seves paraules, etc. Si això és momentani o es dona en el moment en què el nen està assolint l'adquisició d'una paraula, doncs no passa res. Però si l'habitual de l'adult és dirigir-se al nen utilitzant aquest codi verbal, doncs, bueno, des del meu punt de vista no estem ajudant el nen en el desenvolupament del llenguatge, i si tan exagerat és, estem contribuint, diguéssim, a la infantilització del nen. No? El nen necessita conèixer les paraules amb el seu so correcte, necessita saber el nom de les coses, que l'ajuden a diferenciar precisament això, unes coses de les altres, i això l'ajuda a categoritzar i a ordenar el món que l'envolta.
Molt bé, Joan, doncs, per aquí ja hem acabat.
Doncs moltes gràcies, també, Montserrat.
Molt bé, i esperant que hagi sigut l'interès de tothom, els hi donem les gràcies per haver-nos escoltat i ens despedim fins al proper programa, que serà a la mateixa hora, els dissabtes de 12:15 a 12:30, i que es repetirà els diumenge a les 6 de la tarda i el dimecres a les 8 de la tarda. I ja sabeu que per qualsevol dubte o pregunta us podeu adreçar al programa Temes de Psicologia de Ràdio Falset a radiofalset.net o als telèfons de la mateixa al 977-83-0044 i al 977-83-35. Esperem rebre les vostres trucades. Animeu-vos. Molt bon dia a tothom.
Ells gran a mi el bodiana veres molt cavardià mal de barbolet ells senten a mi i el otxa a mi el otxa a fi un tapet a guardar el otxa en prou país som jo dinya vida un tapet a esperar. Ja vaig cada li boca tabai. Deus manda el saber o que ell fa ser. Mi ja hem de ser per dir però saber. Va repartir vot conya por. Gràcies a bon munt i té. Ja consagrem. Va ma dinya terra. Da paz i gràcies a bon. Mensaje de nos poeta. Da levar el pes molt fora. Canta soldat per aquell qui va, canta regres per aquell qui ve, sort per mi, sort per la terra, sort per tot qui t'ha obrit, sort per mi, sort per la terra, sort per tot qui t'ha obrit, sort per mi, sort per la terra, sort per tot qui t'ha obrit. sorpre a mi, sorpre a tu, sorpre a tu, tindrà un fill.